Sintonia de mig matí avui des del Museu de la Ràdio Luis de l'Olmo, aquí al Centre Cívic La Roca Foradada del Roc de Sant Gaietà. I a mig matí parlem de música, perquè com bé sabeu tenim una escola. I avui ens acompanya el seu director, Albert Requesens. Què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Benvingut.
I ara moltes gràcies per convidar-nos. I a més en aquest lloc tan maco com és el Museu de la Ràdio, amb aquestes vistes, s'està molt bé aquí.
S'està bé, eh? Estem molt a gust. Hem de dir que sí, que per això tornem tant, perquè el Jesús i jo aquí ens trobem com a casa. Doncs, Albert, recordem, músics, Escola de Música de Roda de Barà, ja té uns anyets, eh? Però abans sí que doncs, podem fer una mica de resum, d'una mica de balanç d'aquest curs escolar, podem dir, com ha anat.
Molt bé, de veritat és que hem finalitzat el tercer curs amb les pertinents evolucions que un tercer any ens permet. Jo sempre vull recordar que quan vam iniciar el projecte vam començar absolutament de zero, és a dir, que no vam començar amb alumnes directament avançats, sinó que vam començar amb alumnes que tant adults com nens tots començaven de zero i que per tant hem anat implementant i incrementant aquests cursos al llarg d'aquests 3 anys. Després d'aquests 3 cursos ja aquest any ens ha permès fer un treball a nivell d'exposició de la nostra feina amb un nivell ja molt més alt, a nivell d'audicions, a nivell de col·laboracions amb altres entitats del poble, i això ens agrada, no? És reconforta veure que després de 3 anys aquest treball, que realment no és fàcil, i no parlo a nivell de professorat, sinó a nivell de l'alumne, tingui un resultat.
Mm-hmm. Per tant, podem dir que l'Escola de Música ha tingut bona acollida a Roda de Barà?
Sí, tenint en compte l'època en la que estem, no? que sortim d'aquesta recessió, sembla que s'estigui sortint, i tenint en compte que estem envoltats també d'escoles de música, és a dir, quan es feien les escoles de música als anys 90 eren tot projectes nous a tot arreu. Aquí tenim escoles de música al Vendrell, a Torredembarra, etc., amb la qual cosa una mica qui volia fer música ja la feia. Ha tingut bona acollida, personalment penso que la pot tenir més, però que és una cosa a llarg plaç, és a dir, mai en cap moment ens vam entendre muntar una escola de música en el sentit de tenir moltíssims alumnes, tampoc és la intenció, sinó que la intenció és donar una qualitat, que l'alumne tingui un bon aprenentatge, i això es fa lentament i s'ha d'implementar lentament, però sòlidament també.
Comentaves doncs, que eren els alumnes doncs, no havien tingut cap contacte amb cap instrument, vull dir que clar, és una dificultat afegida o no? O de vegades, si algú té una mica d'idea, també hi ha els vicis com en altres disciplines?
Si l'alumne ha vingut d'una altra escola de música, passa moltes vegades que s'han traslladat de població i vingut d'una altra escola de música, habitualment és cap problema, al contrari. S'entén que venint d'una altra escola de música l'aprenentatge ha sigut com ha de ser, bo i etc. El problema ve quan et ve un alumne que ho ha fet per si sol.
Autodidacta, no?
Autodidacta, hi ha una mica de perill, sobretot a nivell de posició tècnica. Uh-huh. El fet de ser autodidacta amb la música té una part molt bona, que és l'educació sensorial musical que es té. És a dir, una persona que escolta molta música, que és musicòleg, que és melòman, volia dir, no musicòleg, sí. Que és melòman, fa que tingui una educació inconscient de l'oïda, que això després es plasma molt bé a l'hora d'adquirir coneixements. A nivell tècnic, a l'hora de tocar l'instrument, sí que és molt perillós, i més ara que hi ha internet, perquè es poden trobar mètodes fàcilment que són de poca fiabilitat, i això provoca que moltes vegades passa com la persona que es vol treure el carnet de conduir que ja ha conduït prèviament, no? Que hi ha d'haver com una recessió per després tornar a tirar endavant. Clar, si l'alumne ve fet des de zero per algun professor, per alguna escola de música, el resultat és infinitament millor.
Explica'ns una mica quina és l'oferta formativa que hi ha a l'Escola de Música de Roda.
En el cas d'aquí Roda, nosaltres apostem molt per les classes individuals d'instrument. Això és un fet a destacar. Ara, arrel també de l'ajustament de pressupostos a nivell del país, s'ha posat bastant de moda el tema de fer classes col·lectives d'instrument. Hi ha un debat molt ampli en aquest sentit de si realment és adequat o no és adequat. Hi ha els que ho defensen moltíssim, els que ho ataquen molt. Nosaltres apostem, que és el que hem fet sempre i el que veiem que ens funciona molt bé, és a la classe individual d'instrument. Per tant, per un cantó tenim classe individual d'instrument, només alumne i professor, amb un seguit d'instruments molt amplis, piano, guitarra, violí, saxo, clarinet, trompeta, bateria. També hi ha l'opció però encara no hi ha hagut demanda d'instruments de la música tradicional, com és la gralla. I després, a banda de tots aquests instruments, que segur que me'n deixo algun, tenim també la part de llenguatge musical, que aquesta és la part col·lectiva, en el qual són classes de grups reduïts, però sí que es fa d'una manera col·lectiva, que és entendre el llenguatge musical de l'assignatura, que ens fa entendre una mica tot el tarannà, tot l'engranatge que un músic necessita a l'hora de defensar una partitura, i a l'hora d'entendre-la, i a l'hora també d'escriure-la, no? A part d'això, ara també anem incorporant una cosa que ens permet a la trajectòria d'anys, noves assignatures. Aquest any, per exemple, vam introduir el conjunt instrumental. El conjunt instrumental és reunir diferents alumnes de diferents instruments i fer una classe en el qual aquest grup, que acostumen a ser grups de 3, 4, 5 músics diferents, s'ajunten i es fa un treball que no pots fer a la classe individual d'instrument, que és la coordinació entre alumnes, la coordinació i la subordinació entre ells a l'hora de tocar un repertori, doncs saber qui té el protagonisme, qui té l'acompanyament, com s'arregla un problema quan s'està tocant, perquè és molt diferent arreglar un problema quan s'està tocant sol que quan s'està tocant en grup. Això és una assignatura que no es pot incorporar d'entrada, perquè els alumnes comencen,
però ara... de bagatge, no?
Correcte, aquest any ja l'audició de final de curs del mes de juny al Casal de les Monges ja vam mostrar el treball de dos conjunts instrumentals. I de cara al curs que ve tenim la idea, encara estem en un projecte embrionari, de començar a muntar un grup de cant coral. Sobretot tenint en compte que aquí a Roda de Berà hi ha una tradició coral històrica, i sobretot la més recent, aquests 32 anys d'història de la Coral Verge de Berà, doncs tenim la idea, encara l'estem elaborant, de muntar una mena de coral que no només sigui de l'Escola de Música Sola, sinó que sigui una coral probablement del municipi, com si fos el fill petit de la Coral Verge de Berà, per intentar, doncs, això, no? que el món del cant coral, una tradició tan catalana, tan nostrada, no s'acabi perdent, no només a Roda, sinó a nivell de país.
Sí, perquè el que veiem, malauradament, que cada cop les corals són de gent més gran. La gent més jove li costa, no?
És una llàstima, és la suma de molts factors. Però sí que és cert que no és un problema de Roda de Berà, ni molt menys.
No, és...
Per exemple, ara el mes de maig, al Palau Sant Jordi va haver la trobada de corals infantils de Catalunya, que això organitza un secretariat a nivell de tot Catalunya, i es va fer al Palau Sant Jordi, en el qual hi van cantar més de 2.000 nens, però, que això està molt bé, però parlàvem amb els que estàvem allí que fa uns anys hi havien sigut 3.000, 4.000, 5.000 nens, i ara estan amb 2.000, no? És una llàstima. El cant coral és una eina fonamental, fonamental, fonamental per l'educació musical de qualsevol persona. És a dir, quan ens ve una persona adulta a fer música i ens diu que de jove ha cantat amb una coral, tenim molta feina feta, moltíssima. I és una cosa que s'està perdent. Però s'està perdent també perquè hi ha molta competència amb tot ara. Mm. I, és a dir, la música té un component que la fa menys atractiva, que és l'esforç. La cultura de l'esforç veiem que s'està perdent, i sobretot amb la gent jove. Ara hi ha molt la immediatesa, el posar bueno, abans encara t'havies demostrat de posar un DVD a la consola, ara ja
ni
això. Ara ja es descarrega directament. Clar, la cultura de l'esforç no hi és, i la cultura de l'esforç requereix una paciència perquè els resultats són a llarg plaç. Amb la música no hi és, i amb el cant coral concretament hi ha un treball d'estar treballant uns assajos de 5 o 6 mesos, una hora i mitja per setmana, perquè puguis fer un concert potser de 20 minuts. Clar, això, actualment, amb tota la competència que hi ha a nivell d'internet, de consoles, de tota l'oferta que arriba a haver, fa que tot això minvi. La gent som els mateixos. A Catalunya té 1 milió de persones més que fa 30 anys, però l'oferta és absolutament desbordada. I les coses que requereixen un esforç i una paciència queden en retrocés.
Creus per això que a les escoles se li dona prou importància a la música?
A nivell d'escoles de primària, fins i tot secundària, el que és a nivell institucional, i no parlo per exemple directament de la llei d'educació de la LOMCE, que no és una cosa que depengui ni del municipi i tampoc ni de la Generalitat tampoc, estem clarament en franca minoria, no? Ja s'hi estava. Jo recordo que quan fa uns anys l'antic COU fèiem història de l'art, i dins història de l'art l'assignatura hi havia literatura, hi havia escultura, pintura, arquitectura, no hi havia música, tampoc hi havia literatura, però hi havia l'assignatura pròpia de literatura, i la música sempre quedava com l'assignatura mania.
Sí.
Si no era prou mania ja, que ara actualment estan traient hores a la música, sobretot a secundària, amb la qual cosa... això no ajuda en absolut, perquè la cultura musical fa que minvi. No es tracta de que la música que es faci a l'escola els alumnes surtin tocant un instrument, perquè no és la funció, però sí que s'hauria de sortir amb una educació d'oïda i amb una educació sobre què s'escolta, per mirar la qualitat de la música que un va escoltar.
En el cas dels infants, quins beneficis aporta, doncs, aprendre música, per exemple, o aprendre algun tipus de valor, per això que deies de l'esforç segur, no?, que esforçar-se per aconseguir una fita, no?
Hi ha infinitat de beneficis. A nivell cerebral, jo no sóc massa especialista, però hem estat molt a sobre del tema. Hem de pensar que la música és una de les poques tasques, no m'atreveixo a dir que l'única, però poc li falta, en el qual es treballen la major part de parts del cervell. És a dir, per un cantó hi ha la part racional del cervell, que la música la té, perquè estem parlant que hem de comptar tons, temps, coordinar-nos amb els altres companys, etc. I hi ha la part totalment creativa, no? La part d'interpretació, de creació, de composició. Quan un està tocant un instrument ha d'estar llegint, comptant, pensant i frenant una musculatura, depèn de l'instrument, que provoca que hi hagi un treball a nivell del cos humà que el que genera és una activitat que acaba comportant salut. De fet, hi ha uns estudis en el qual s'ha detectat que la gent que ha fet música pràcticament estan en uns nivells que no acaben de firmar al 100%, però tot el que són enfermetats mentals, Alzheimer's, etc., queden o retrasades o no apareixen, no? I després, a nivell de jo ho veig amb els nens mateix, a nivell de tracte, de contacte entre ells, els dono uns valors perquè estan remant tots en un vaixell que costa molt, i el fet d'arribar a port, després d'haver superat dificultats i tempestes, fa que els dono un valor per la vida espectacular. Només el sol fet de sortir a defensar una cançó davant d'un públic, ni que aquest públic siguin els pares i els avis, això sol... A nivell, ja no només per la música, sinó a nivell de la seva vida, quan hagin d'enfrontar una entrevista de feina, quan hagin de prendre una sèrie de decisions, els dona una agilitat mental perquè l'han hagut d'exercitar al llarg de tots aquests anys d'estudi.
Uh-huh. En el cas de l'escola de Roda de Barà, quins són els instruments que més èxit tenen o que prefereixen els nois i noies? O varia molt segons l'edat o no?
Tant a Roda com a la majoria d'escoles, els instruments reis sempre són piano i guitarra. I després vindria bateria. És una lluita que les escoles de música tenim en voler repartir-ho, perquè el piano i la guitarra i la bateria són molt atractius, perquè és una evidència, quan poses la tele i veus un concert, si sobretot si és de música moderna, és el que més es veu, no? Però, clar, això és un equip de futbol en el qual tothom vol ser davanter, i no tenim porters, ni defenses, ni mitjos, i amb la qual cosa l'equip no funciona. Des de les escoles fem una feina molt, molt, molt important per donar a conèixer altres instruments amb els nens. Quan venen nens més petits, que han de triar un instrument, el primer any que si tenen 5 anys, per exemple, que només fan la signatura d'iniciació a la música, al llarg d'aquell any van coneixent, van veient instruments, sobretot instruments que no siguin tan coneguts per ells com poden ser els instruments de vent, en el qual hi ha molta més demanda. Vull dir, demanda. Ja, a nivell professional costa trobar més instruments de vent que no pianistes, per exemple. Se'ls ensenya, no? Se'ls deixa tocar, el proven, veuen alguns vídeos, ve el professor i els hi toca cançons que a ells els agraden. Són tot un treball pedagògic per potenciar aquests instruments, però és evident que el piano i la guitarra, sobretot, són els que tallen el bacallà.
Uh-huh. En el cas dels adults, també?
En el cas dels adults, també. En el cas dels adults, sobretot, la guitarra és el que és el rei. Però fem el mateix, eh? Com un alumne que no ha tocat mai un instrument, li diem, prova-ho, dic que sigui 2 mesos, perquè de vegades és una sorpresa. Jo sé de gent que quan agafen un saxo i el fan bufar per primera vegada, la sensació, per exemple, és molt satisfactòria i queden enganxats. I moltes vegades diuen, hosti, menys mal que m'has deixat bufar-lo perquè ara veig que realment la guitarra m'agrada, però no tant com el saxo. Però sí, sí, la tendència és la mateixa.
I si tu haguessis d'escollir un instrument, Albert?
Jo vaig escollir piano fa molts anys, sóc un mal exemple en aquest sentit, però ho tenia molt clar, el meu pare ja era músic i ell era guitarrista i jo el més normal que hagués triat la guitarra, però vaig triar el piano perquè sempre ho tenia molt clar. Jo actualment, si el meu fill hagués de triar un instrument, jo l'encararia, primer de tot, sobretot, a la seva petició després d'haver tastat diferents plats. O sigui, tastes, veus instruments, quin instrument t'agrada més, quin creus que t'atrau i a veure quina opinió diu. Sobretot s'ha de respectar molt l'opinió del nen, perquè més val un bon instrumentista perquè ho ha triat ell, que no un mig instrumentista d'una cosa perquè queda bé que toqui segons què, no? Però si no ho tinguis clar, l'encararia cap a un instrument de vent o de cordes. És a dir, un instrument de la família de l'orquestra, o bé a nivell de vent, flauta, travessera, clarinet, saxo, etc., o bé de la família de les cordes, violins, violes, cellos, etc.
Que és el que et comentava abans de les escoles, no? Jo recordo que a KGB nosaltres ens ensenyàvem música, però que ens feien tocar la flauta a tots. Jo vaig avorrir la flauta, que mai més a la meva vida m'hi he provat a una.
Aquí,
clar,
sí.
Clar, vull dir, això és jo crec que és un error, no? Perquè com jo, moltes altres persones ens va passar.
Aquí hi ha és un debat que quan ens trobem professors de música ho parlem molt, no? Hi ha un debat dels que defensen fermament el fet que es faci flauta a l'escola. La flauta es fa senzillament perquè és l'instrument, la flauta dolça, més senzill. És el primer instrument en el qual un es pot manifestar primerament. Sí. Però, clar, provoca que dels 30 alumnes o 25 que hi hagi en una classe, potser 20 no volen saber res. Per tant, el que fas és avorrir-los, no?
Sí.
Sobretot si el professor no està molt ben preparat, que antigament eren molt neòfits amb això i no hi havia les tècniques pedagògiques que hi ha actualment.
Uh-huh.
Jo sempre soc partidari que a la música a l'escola hauria de ser sobretot igual que com es fa Història de l'Art, que no, com els que van fer Història de l'Art no vam aprendre a fer escultures, va aprendre a valorar-les, no?
Exacte.
I crec que hauria de ser més això, donar un coneixement d'èpoques, de compositors, de maneres de tocar, d'instruments, etc., abans de, sobretot, tocar una cançó. I, però sí, promocionar que es pugui arribar a tocar un instrument i una flauta, promocionar-ho, però no imposar-ho.
Mm-hmm.
Però això és un debat que segurament si m'està escoltant algun altre professor de música ara em pot trucar darrere i dir-me què estàs dient.
L'opinió és lliure, no?
Totalment.
Per tant, recordem doncs a l'Escola de Música de Roda de Barà, quan tenim la matrícula oberta?
La matrícula vam obrir el maig i juny per als alumnes actuals i també per qui volia, però després la tornem a reobrir el setembre, que és quan ve el gruix d'alumnes nous. Les classes les comencem a finals de setembre, amb la qual cosa al llarg del mes de setembre, des del dia 1 fins al, crec que comencem classes el 26, estarà oberta. Estem al casal de les monges els dimarts a la tarda i els dijous al matí per informar, per ensenyar-los a l'escola, per veure tot el que fem. I això, comencem a finals de mes.
Molt bé, per tant, qui vulgui més informació pot anar a l'escola, com bé ens comentaves, els dimarts a la tarda i dijous al matí.
Correcte.
No? I al setembre, doncs, amb les piles carregades, a finals, per començar el nou curs.
Correcte, amb ganes. Un nou curs que sempre intentem afegir novetats, com abans he comentat,
sí,
el tema d'intentar generar una coral, etc. I intentar això, anar formant persones, sobretot que és l'objectiu, formar persones, no cal que acabin esdevenint músics, que vulgui ser que ho sigui, però sobretot que siguin persones, que és el que entenem que la música acaba generant.
El que comentàvem abans, Albert, també, doncs, que esteu involucrats en Roda, perquè moltes vegades us veiem, no? Com va, doncs, aquesta compaginar, doncs, o actuar amb la coral, per exemple, no? Perquè deu ser complicat, no? Perquè
sí,
són disciplines també molt, molt diferents.
Sí, des de l'escola la nostra intenció és això, col·laborar al màxim amb la població de Roda de Barà, amb l'Ajuntament, amb entitats, amb qui sigui. De vegades és difícil perquè a nivell d'horaris i d'agendes dels nens, a vegades quan li dius a un nen hauríem d'anar a tocar un dissabte, tenen mil activitats, si es fan més altres activitats o marxen de cap de setmana, però amb la mesura de les nostres possibilitats intentem al màxim sempre ser-hi presents i intentar això, no? Ara, per exemple, la Pedrera de l'Alies, dins del cicle de concerts Estiu a la Pedrera, que aquí no hi hagi anat mai, ho recomano per l'espai i per les actuacions que hi ha, perquè és un lloc realment que val molt la pena, el passat 1 de juliol es va vam inaugurar la temporada i vam ajuntar, no, la coral amb músics. És una tasca molt difícil, perquè la coral, per un cantó tant la coral com els alumnes, no són gent professional ni molt menys, és totalment amateur. I després, les dificultats que genera compaginar dues disciplines diferents per diferències de volums d'uns i altres, i després les dificultats que un músic ja es troba pel món, no? Que és l'espai, una cosa és ensejar l'aula, que bueno, tu poses tot a favor teu, però bueno, superar tot això també entra en el món de la música. Ho vam intentar superar de la millor manera. Es tracta d'assajar, de provar, i ja està, i anar superant aquest tipus de proves, i un altre any més coses.
Doncs perfecte, Albert, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i que vagi també molt bé l'estiu.
Moltes gràcies, Sònia, i igualment bon estiu per
tothom. Fins aviat, gràcies.